Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
És probablement un dels moments més angoixants i estressants de la vida, com quan, com a filla, et toca gestionar la dependència dels teus pares. Aquell moment en què et cau com una llosa aquest cruel intercanvi de rols, quan aquell qui t'ha cuidat tota la vida ara ja només ja no ho pot fer, sinó que no es pot cuidar ni d'ell mateix. I la teva vida, mentrestant, ha de seguir, amb la cura també dels fills, de la resta del teu entorn, amb la feina, amb les tasques de casa, de la teva i la dels teus pares. I et toca també gestionar els tràmits per poder-te beneficiar de les ajudes a la dependència. I aquí s'atura tot. Tornem a topar amb el via cru de la burocràcia. I l'administració demana temps, que és justament el que no té la gent gran. L'any passat, aquí a Catalunya, més de 5.000 persones van morir mentre encara trobaven en aquesta fase, es trobaven en aquesta fase, la dels tràmits per acollir-se a la llei de dependència. El temps d'espera és irregular, discrimina segons allà on es viu. De mitjana són 8 mesos, però d'un cas a un altre pot distar molt, fins i tot doblar-se.
Estem a 10 mesos, per exemple, a les Terres de l'Ebre. A Lleida, per exemple, certes zones de Lleida, 7 mesos. Tenim altres zones, potser que estem a 4, 6 mesos.
Els supervivents, que aconsegueixen culminar aquesta travessa administrativa, els espera aleshores un altre repte, com encaixar el Tetris de les poques hores cobertes per aquesta ajuda per pagar les persones cuidadores a domicili, o com poder sobreviure també el temps d'espera per obtenir una plaça en una residència pública. En alguns casos, la cua és de més de 2 anys.
Catalunya al dia.
Tot això quan diumenge és 8M, Dia Internacional de les Dones. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
I avui ja s'estan fent alguns actes.
Sí, per exemple, a Barcelona s'ha fet l'acte institucional a l'Ajuntament amb el Parlament de l'alcalde Collboni.
La igualtat encara avui és una tasca inacabada. Encara més davant l'ofensiva dels discursos de l'ultradreta que els qüestionen arreu del món.
Després s'ha desplegat una gran pancarta amb el lema "Trenquem els estereotips".
I anirem de seguida en directe cap a Tarragona. Allà s'està fent l'acte a aquesta hora a l'Ajuntament.
Els corrents ultradretans, antifeministes i autoritaris no són un fenomen nou. Ja van existir abans, amb altres formes i discursos, i existeixen actualment adaptats al nou context
global. L'havien de protagonitzar dones representants de les quatre colles castelleres que havien d'aixecar un pilar com a símbol de força i reivindicació col·lectiva, però s'ha suspès per la pluja.
Sí que s'ha fet, però, aquest Parlament que ara sentíem. I avui sí, que hem sentit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, parlant de la mort de 4 persones sense llar, sí, ja són 4, als carrers de la ciutat des que hem començat l'any. Aquesta 4ª persona va morir dimarts, però es va saber ahir, i l'alcalde s'hi referia així.
És una persona que no estava a la ciutat, que va vindre d'un país de l'est, que és una persona que havia tingut antecedents penals. Clar, això passa a tota la ciutat.
Com a Barcelona ha afegit amb un govern municipal liderat pel PSC. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que està acabant un menjador social.
Serem també a Manresa, on Junts es presentarà a les municipals de l'any que ve amb l'exlíder de Front Nacional, un partit d'extrema dreta.
Sergi Perramon, que a les últimes eleccions va aconseguir 2 regidors, es va anar distanciant de Front Nacional i ha creat la plataforma Avenç Nacionalista. Junts també busca incloure en el pacte Impulsem Manresa, de l'òrbita del PDeCAT.
I al programa d'avui també coneixerem una mica més l'aplicació catalana Tinder Club. És com un Tinder, és a dir, un app de cites, però per persones amb discapacitat.
En 3 anys des que es va crear, ha multiplicat per 10 la xifra d'usuaris. En té 1.200 amb un perfil com aquest.
Vindria a ser una persona de 30 anys que té moltes ganes de fer amistats, que tenen un caràcter dolç i boníssim, no? I que venen aquí a conèixer persones i qui sap si poder alguna cosa més.
I ara, el Tinder Club, després d'aquest èxit, es planteja expandir-se fora de Catalunya. Sentirem la conversa que Ricard Boigas ha tingut amb un dels seus creadors. Tenim un nou dia de pluja generosa. Està provocant incidències importants al trànsit. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs sí, en algunes vies, sobretot vies de Girona, està tenint més afectacions, o bé per inundacions, o bé per despreniments. En tenim, per exemple, 2 tallades i 2 on se circula en pas alternatiu, per exemple, la GIB-6226 a Garribas, o bé entre Espinelves i Arbúcies. També està provocant, però, més intensitat de l'habitual, ara mateix, sobretot a les rondes, també al nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida, i avui des de primera hora que ha estat un continu d'accidents. Ara amb retenció per 2 que ja s'haurien retirat a la C32 Arenys de Mar i també a la C17 a Mollet.
Doncs conseqüències algunes d'aquesta llevantada que tenim al damunt. Dani Ramiret, en quin moment estem i sobretot què ens queda de temporal?
Doncs estem ja passant l'equador. Això vol dir que segurament tindríem una mica de pausa a partir d'aquesta nit i matinada. La pluja pot ser abundant a bona part del país, encara aquesta tarda fins al vespre. Nit, matinada i demà al matí a molts sectors deixarà de ploure. De fet, en aquests moments, cap a la costa, podrem tenir 2-3 hores també amb una petita treva. Però, novament, des del mar, ja diem que al llarg de la tarda entrarà més pluja. Seguim amb aquesta situació de llevantada, cota de neu 1.800 a 2.000 metres, i encara es poden acumular de 20 a 40 litres més. Atenció, perquè, per exemple, entre ahir i avui, als ports ja portem 180 litres per metre quadrat, a dalt del Montseny, a Puigdesolles, exactament 200 litres per metre quadrat, i a Viladrau, 166 litres per metre quadrat. Molta, molta aigua, i el cap de setmana amb variabilitat, alguna clariana, sobretot diumenge al matí i migdia, en punts de la costa de del Maresme, s'aclarirà més, però en general núvols, clarianes, ruixats, bona part del cap de setmana, i demà al matí i migdia, amb poca pluja a bona part del centre i nord del país.
Doncs vinga, també parlarem d'esports i què explicarem avui, Ricard Isidro.
Mira, Joan Laporta i Víctor Font presenten avui el seu programa electoral com a únics candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona. La votació serà el 15 de març. Esportivament parlant, el Barça prepara el partit de demà a Sant Mamés, al mateix temps que el Girona prepara i ultima la seva visita al Camp del Llevant. El Celta Madrid obre avui la 27a jornada de Lliga. També en futbol, a Tarragona, estan atents al Nàstic. L'equip grana juga demà al camp de l'Aldenc, i en cas de derrota, els granes podrien entrar en zona de descens. I a Lleida, pendents del debut de l'aranès Mariboia a la Fórmula 2, que comença temporada a Austràlia.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Xavi Vall avui al control central. És la una i pràcticament 7 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya mentre feien els tràmits de dependència. Són dades que per primer cop dona el govern i que us pot avançar 3CAT Info després d'una petició de transparència. D'aquestes més de 5.000 persones, 1.500 ja tenien un grau de dependència reconegut i estaven pendents de concretar una prestació arran d'aquests tràmits. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
I no t'ho preguntaré perquè ja ho sé, que és que s'allarguen molt aquests tràmits, eh?
Sí, malauradament són farragosos i lents, tot i les promeses de drets socials de reduir-los. De mitjana es triga més de 8 mesos a aconseguir aquesta valoració i després la resolució del programa individual d'atenció que determina la prestació o el servei al qual pots optar, segons dades de l'any passat de drets socials. Però hi ha zones de Catalunya on aquesta espera supera de llarg l'any i això encara ara desespera moltes famílies. Alicia Fernández, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Treball Social de Catalunya, explica a 3CAT Info les diferències que hi ha de temps en la resolució de la valoració.
Estem a 10 mesos, per exemple, a les Terres de l'Ebre. A Lleida, per exemple, a certes zones de Lleida, 7 mesos. Per tant, ens estem movent entre aquestes dues franges. Els més endarrerits en valoracions. Tenim altres zones, potser, que estem a 4 o 6 mesos.
Clar, i tenint en compte aquesta lentitud i que molta gent, malauradament, doncs perquè és gran i ja té moltes malalties, moren al llarg d'aquest procés, els seus familiars poden demanar cobrar retroactivament aquestes ajudes?
La llei estableix que només hi tenen dret els qui tenen ja el PIA aprovat, com explica a 3CAT Info Ramon Nicolau, vicepresident de la taula del tercer sector social.
Que tinguis el PIA aprovat, que tinguis uns mesos de retard amb l'aplicació del PIA, i llavors, si la defunció passa en aquell moment, pots cobrar aquests mesos de manera retroactiva. Però tot el procés anterior de consultar els serveis socials, de d'esperar la valoració, de rebre la valoració i esperar el PIA, tot això és temps perdut.
Ramon Nicolau demana incrementar els equips per escurçar aquests terminis i aconseguir que aquests tràmits no s'allarguin més de 3 mesos i alerta que molts afectats que demanen una plaça en una residència pública han de sumar fins a 2 anys més d'espera fins a aconseguir-ho.
Doncs això, un autèntic via crucis i a més tenint en compte l'estat emocional que requereixen tots aquests tràmits amb un familiar dependent i amb els altres, les persones cuidadores que s'han d'ocupar de tot això. Gràcies, Mar, bon dia.
Bon dia.
minuts haurem arribat a un quart de dues. Diumenge és 8 de març, diumenge és el Dia Internacional de les Dones i avui ja es fan diversos actes institucionals previs a aquesta commemoració. Aquesta tarda es fa la del govern català, però també es va celebrar ahir un acte a Girona i aquest matí hi ha commemoracions oficials a la resta de demarcacions. L'acte de lectura del manifest a Tarragona s'ha hagut de modificar a causa de la pluja i s'ha traslladat a l'interior de l'Ajuntament. Això no ha permès fer l'activitat que hi havia prevista, que era un pilar de les dones castelleres de les quatre colles de la ciutat de Tarragona que s'havien congregat aquí. Entre elles, la Gina Fort, que és la primera dona cap de colla de la Jove dels Xiquets de Tarragona. Anem, doncs, cap allà amb aquesta commemoració una mica deslluïda per la pluja. Seguint-ho des de Tarragona hi tenim l'Albert Cots i la Clara Chavarría Domingo. Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Què s'ha fet finalment amb aquest acte? Com ha anat?
Doncs, com deies, s'ha traslladat al Saló d'Actes de l'Ajuntament fa uns minuts que ja s'ha acabat. S'ha fet la lectura, per una banda, del manifest de Comissions Obreres i UGT i, posteriorment, el promogut per l'Ajuntament. Aquest l'ha llegit un grup de dones reconegudes a Tarragona per la seva significació a nivell professional i social. Entre elles, l'ha iniciat una de les pioneres del sindicalisme al Camp de Tarragona, Maria Teresa Fortuny. Ella s'ha remuntat al maig del 1976 a les primeres jornades de la dona celebrades a Barcelona. Han repassat els avenços del moviment feminista al llarg dels anys, però han destacat el moment delicat que travessa ara amb les postures ultradretanes a l'alça. Tere Ortega, periodista de Tarragona Ràdio.
Avui assistim de nou a una ofensiva que qüestiona els consensos bàsics en matèria d'igualtat, discursos que banalitzen la violència masclista.
Doncs sembla que hem perdut la comunicació amb Tarragona, que ens estava explicant aquest acte que s'ha fet avui institucional a l'Ajuntament, que, com dèiem, hauria d'haver estat protagonitzat per un pilar de les castelleres de la ciutat, però finalment només s'ha llegit un manifest. Podem tornar-hi, Clara? Endavant.
Sí, hola, bon dia de nou. Només volíem explicar-vos que la lectura també ha anat a càrrec de representants del col·lectiu de dones africanes de Tarragona i de l'associació feminista gitana, entre d'altres, i aquest pilar que comentaves, que finalment no s'ha pogut fer avui, s'ha emplaçat a la manifestació que es farà aquest diumenge a Tarragona a partir de les 12 del migdia.
Molt bé, doncs, Clara Chavarría Domingo amb el suport tècnic de l'Albert Cots. Gràcies, bon dia. I com dèiem, ahir ja es va fer un acte a Girona, avui també n'hi ha a Lleida i a Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni ha reiterat el compromís de la ciutat amb la lluita feminista. Purificació Barceló, bon dia.
Sí, Collboni també ha dit que centra en la commemoració en la lluita contra els estereotips de gènere, sobretot davant dels posicionaments de l'extrema dreta.
La igualtat encara avui és una tasca inacabada. Encara més davant l'ofensiva dels discursos de l'ultradreta que els qüestionen arreu del món. Per tot això, volem denunciar totes i cadascuna de les desigualtats i totes i cadascuna de les discriminacions que pateixen les dones només pel fet de ser-ho. I aquest any volem posar el focus justament en els estereotips de gènere.
Després dels parlaments, també s'ha desplegat una lona a la façana de l'Ajuntament just amb el lema «Trenquem els estereotips».
I aquest matí, dos dies abans del 8M, la comunitat estudiantil s'ha mobilitzat pels carrers de Barcelona en el marc de la vaga feminista convocada pel Sindicat d'Estudiants i el col·lectiu Lliures i Combatives. S'avancen així les protestes del Dia Internacional de les Dones. Barcelona, Joan de Castro.
Barcelona ha viscut aquest divendres un nou clan feminista als carrers. A partir de les 12 del migdia, la plaça Universitat s'ha convertit en l'epicentre de la mobilització estudiantil. Les crítiques s'han dirigit especialment al govern estatal, el que han qualificat de feminisme de postureig. Així ho manifestava la portaveu, Lua Millet.
Nosaltres també tenim molt clar que el propi govern central no és feminista, perquè mentre es fa dir feminista, tapa i amaga els casos d'abusos i agressions que hi ha dintre del seu propi partit. I també té una complicitat total amb les institucions hereves del franquisme, que no busquen protegir-nos ni abogar pels nostres drets, sinó que ens expulsen i ens exposen cada cop a més violència institucional.
Les organitzadores també han lamentat que la violència masclista segueixi sent estructural i quotidiana i han denunciat la manca d'acció dels poders públics.
Y com sembla que sempre que hi ha una commemoració, un dia assenyalat, s'aprofita per fer balanç, per prendre el pols una mica de com està la situació en aquell àmbit concret, doncs bé, millora lentament la desigualtat de gènere en l'àmbit laboral, però retrocedeix la presència femenina en les feines relacionades amb la tecnologia. És una de les conclusions de l'Observatori de la Cambra de Comerç de Barcelona que alerta que si no augmenta la participació femenina en aquest sector, en el tecnològic, la bretxa digital de gènere serà irreversible. Barcelona, Mireia Salam.
Bon dia. L'informe de la Cambra destaca preocupació per la falta de dones al sector TIC, perquè precisament aquest àmbit té millors perspectives de creixement en el futur i sous més alts. Carme Poveda és la directora de l'estudi.
És un sector amb capacitat de transformació de la societat i de l'economia i no pot quedar al marge la visió femenina. I ara el que veiem és que la participació de dones, tant en els estudis d'informàtica i enginyeria, continua sent molt baix, només són el 26% del total, i augmenta molt lentament. I si anem al mercat laboral, l'ocupació femenina en el sector TIC és del 27%, i a més no només no avança, sinó que retrocedeix.
L'estudi indica també que avança la presència femenina en llocs de decisió, com consells d'administració, juntes d'institucions o càtedres universitàries, però encara representen només entre el 28 i el 38% del total. Pel que fa al risc de pobresa, les dones en tenen més, sobretot si són mares i viuen soles, i quan arriben a la vellesa també tenen més fragilitat econòmica. Una altra dada que destaca l'informe és que el 85% de les excedències laborals per cura de fills o familiars les demanen dones.
I més de la meitat del personal d'infermeria i fisioteràpia asseguren que la falta de conciliació de la seva vida familiar afecta la seva salut mental i física. Ho revela una enquesta feta pel sindicat majoritari SATSE a més de 500 professionals a Catalunya en el marc del 8M. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. També indica que prop del 70% d'aquest personal d'infermeria i fisioteràpia asseguren que s'han plantejat deixar la seva feina. Anabel Torres és la secretària autonòmica de SATSE Catalunya.
Ens trobem la dificultat de torns en diversos horaris, la nocturnitat, la dificultat de cobertura, la falta de personal, la falta d'uns ratis adients, fa que la pressió que hi ha cap a les infermeres i per poder conciliar amb la seva família sigui molt difícil. I això genera que hi ha un risc molt elevat de que moltes infermeres vulguin deixar una professió.
Val a dir que el sindicat SATSE ha pactat fa poc amb el Ministeri de Sanitat millores en la conciliació que es recolliran a l'Estatut Marc si supera el tràmit parlamentari.
Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, relativitza les morts de 4 indigents els últims 2 mesos als carrers d'aquesta ciutat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Badalona ha defensat que davant les morts al carrer té el mateix problema que pot tenir l'Ajuntament de Barcelona, que està governat pel PSC. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs l'alcalde Xavier García Albiol ha admès que no poden atendre tothom, que hi ha moltes casuístiques diferents de persones al carrer, algunes amb patologies o problemes mentals o de drogadicció associats o gent que hi està de pas. Albiol es compara amb Barcelona, una ciutat amb 1,5 milió més d'habitants que Badalona, on, segons ell, l'any passat hi van morir més de 80 persones.
Vaig mirar fa uns dies les dades, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona, que té un alberg, i en l'any 2025 van morir en el carrer 84-85 persones. No podem simplificar, dir, es mor una persona al carrer i és perquè no se l'ha atès. No, ojalà poguéssim atendre tothom.
Segons el portaveu de l'entitat Badalona Acull, en Carles Segués, el fet que la ciutat no disposi de cap equipament per afrontar el sensellarisme ha contribuït a aquestes morts. També en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Segués ha acusat l'Ajuntament de deshumanitzar les situacions de pobresa.
Falta una voluntat clara d'apostar per lluitar contra la pobresa, no contra els pobres, que a vegades sembla que la manera de justificar és estigmatitzar aquestes persones, criminalitzant-les, deshumanitzant-les.
A Reus compten 24 persones mortes als carrers de Barcelona l'any passat, una xifra que arriba a les 66 si s'hi afegeixen les persones que van acabar morint tot i deixar de viure al carrer. En el que portem d'any, segons aquesta fundació, han mort 8 indigents a la capital catalana, 4 d'ells als carrers de la ciutat. Els altres ja tenien alguna mena d'allotjament provisional. A Badalona hi ha un centenar de persones que malviuen al carrer, mentre que a Barcelona en són gairebé 2.000.
Gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I l'escalada del preu de l'habitatge del 2025 va ser la més forta en almenys 18 anys. Comprar un pis o una casa a Catalunya es va encarir l'any passat un 11%, respecte al 2024. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Sí, és l'increment més gran en les dades sobre l'evolució del preu de l'habitatge que publica l'Institut d'Estadística Espanyol i que comença en el 2007. El 2025 va ser el 12è any consecutiu amb els preus a l'alça i es va encarir més l'habitatge de segona mà un 11,5% que el d'obra nova, un 10%. Amb tot, Catalunya és la comunitat de l'Estat on els preus van pujar més, menys. Encara una altra dada que s'ha conegut avui relacionada amb l'habitatge és la de les execucions hipotecàries. És el primer tràmit en què les entitats bancàries reclamen la propietat d'un habitatge per l'impagament de la hipoteca. L'any passat se'n van posar en marxa més de 2.900 a Catalunya. Això és un 10% més que el 2024.
Deu minuts, haurem arribat a 2:15. Han trobat 21 senglars més infectats per pesta porcina. Un s'ha detectat a Sant Just d'Esvern i per això aquest municipi i el d'Esplugues de Llobregat s'han inclòs a la zona d'alt risc. Malgrat això, les inspeccions continuen sense detectar porcs de granja amb símptomes ni lesions compatibles amb aquesta malaltia, amb la pesta porcina africana. Òscar Ordeig és conseller d'Agricultura i Ramaderia.
Sobretot un missatge de calma, confiança, el govern està i desplegarà tots els recursos que faci falta, el temps que faci falta per defensar el nostre sector agroalimentari, el nostre sector porcí i, sobretot, també fer complir les normes de sanitat animal. Per tant, aquí torno a demanar front comú, unitat d'acció.
Seguim la mort de 5 adolescents en un traster de Manlleu. Això va passar el 16 de febrer i ara sabem que va ser accidental. És la conclusió de la investigació dels Mossos d'Esquadra que han deixat el cas en mans del jutjat ara. El foc va començar, sembla, per la crema d'un matalàs, possiblement per la burilla d'una cigarreta. Manlleu, Natia Dell, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més en sabem d'aquest informe dels Mossos?
Sabem que s'ha pres declaració a 7 persones per mirar d'esclarir els fets, però no com encausades, perquè no hi ha indicis de crim criminalitat ni intencionalitat. Ara és el jutjat de Vic qui agafa les diligències i pot decidir arxivar el cas o valorar si pot derivar en responsabilitats civils, però no penals. L'autòpsia ha confirmat que els nois d'entre 14 i 17 anys no van morir cremats. El que va ser letal és el fum que van inhalar a l'incendiar-se un dels matalassos que s'amuntagaven a les golfes d'un edifici del barri de l'Erm, on quedaven sovint amb els amics, un espai petit i sense ventilació. Es descarta, per tant, que hi hagués cap explosió i també es descarta que el traster on van trobar els cossos l'hagués tancat algú, un rumor que havia anat prenent força. Mossos confirma que la porta estava oberta i que amb totes les proves recollides fins ara la conclusió és que l'incendi mortal va ser un desafortunat accident.
I ara sentiu com es descriu el tuitaire de Jordi Joventeny, concretament el cabal que baixava a mig matí avui pel riu Gès.
Mireu, això és el Gès de Sant Vicenç de Torelló. Aquí, en teoria, hi ha un pas per anar cap al tenis. No patiu, que avui no travessarà pas ningú. Va, pariu, i tuite.
Doncs aquest era el tuitaire Jordi Joventeny. Això passava aquest matí a Sant Vicenç de Torelló. El Gès ja ha superat el llindar de perill i és el mateix que passa amb el Ter a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Allà hi tenim a la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, tinc el Ter just aquí davant. He mirat les dades i que sapigueu que ha multiplicat per 10 el cabal que tenia només ahir al matí. Ha passat de 6 metres cúbics per segon a 63 metres cúbics per segon. Però durant el matí d'avui ha baixat una mica aquest cabal, tot i que continua plovent. L'Ajuntament demana no acostar-se a la llera del riu ni a les zones inundables, que es concentren a Calgat, un polígon que ens queda més cap a la sortida del municipi on no hi ha habitatges. I l'alcalde Ramon Roque ens informa que fins ara només hi ha afectacions lleus, com alguna esllavissada. El Ter aquí voreja el nucli del municipi i passa a un nivell més baix, els ponts són alts i, per tant, no hi ha problema perquè hi arribi aigua. El que sí que hem pogut fer és parlar també amb alguns veïns.
El que estàs veient possiblement seria unes 30 vegades el que hi ha normalment.
Com que està plovent d'aquesta manera, i jo dic que no passarem pas a secada aquest estiu perquè tenim els pantans ple, suposo que estarem ben servits d'aigua, no?
De moment, encara que el cabal hagi baixat una mica durant aquest matí, com us dèiem, es manté l'avís perquè la gent no s'hi acosti, perquè ha de continuar plovent i, de fet, encara plou.
Doncs Protecció Civil i l'Agència Catalana de l'Aigua també estan monitoritzant el Fluvià, la Muga i el Brugent, on el cabal ja ha arribat al llindar d'alerta. Per evitar que l'arribada d'aigua als pantans provoqui problemes, s'està desembassant els del sistema Ter Llobregat, com Sau i Susqueda, d'on surten uns 30 metres cúbics per segon, i també es desembassa al Foix i a Darnius Boadella. Des que va començar la llevantada, els bombers han hagut de fer un centenar de serveis relacionats amb caigudes d'arbres, proteccions de façanes i petites inundacions de baixos. Seguim a 4 minuts i mig per arribar a 2:15. Red Elèctrica vol fer la línia de molta alta tensió entre l'Aragó i Tarragona, escoltant el territori, diu. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Assegura que és una inversió estratègica i necessària per electrificar el segon, el polígon químic, i reforçar el subministrament de la zona.
Sí, Red Elèctrica anuncia contactes amb ajuntaments i també amb col·lectius socials per intentar obrir un diàleg i poder fer aquesta nova línia amb el màxim consens, diu. La delegada territorial de Red Elèctrica a Catalunya, Trinitat Sala, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, s'ha mostrat disposada a fer les modificacions que calguin d'acord amb tots els sectors afectats.
Estem en aquest període de diàleg per obrir, per escoltar el territori, per veure quines necessitats tenen i si podem millorar o podem afavorir el territori per allà per on passem, ho farem, però hem de recollir aquestes al·legacions o aquestes consultes, aquestes valoracions, estudiar-les i veure quines són viables tècnicament, econòmicament i en general socialment també.
Les últimes setmanes, ajuntaments, entitats econòmiques i socials del territori han presentat més de 14.000 al·legacions al projecte. Sala recorda que aquesta inversió és d'interès general i respon a la necessitat de descarbonitzar la indústria química de Tarragona. El projecte preveu desmantellar l'actual línia entre l'Aragó i la Secuita i construir-ne una de nova que triplicaria la potència amb un traçat de 180 quilòmetres i torres de 55 metres d'altura. Red Elèctrica entén que inversions com aquesta generin reticències, però està oberta a millorar la proposta i afavorir el territori per on passi la infraestructura.
I quatre municipis de les comarques de Girona participen en un projecte europeu pioner per optimitzar l'ús de l'electricitat de les comunitats locals energètiques. Tenen instal·lacions de plaques solars municipals, de les quals es beneficien una vintena de veïns a cada lloc. Girona, Fèlix Martín, i quin és l'objectiu d'això?
Doncs comprovar si amb aquestes instal·lacions poden donar més estabilitat a la xarxa elèctrica són els pobles de Cornellà del Terri, Amer, la Cellera de Ter i Rupià. A través d'una aplicació per al mòbil, aquests veïns poden veure en quin moment les plaques estan generant més energia i el moment en què ells n'estan gastant més. A Cornellà del Terri, per exemple, també han instal·lat dues bateries per guardar electricitat durant les hores de sol i poder-la fer servir al vespre. El coordinador del projecte Rescool, Joaquim Meléndez, explica que es tracta d'avaluar quina és la capacitat que tenen aquestes comunitats locals energètiques per contribuir a aplanar els pics de consum.
El consum energètic es va traslladant cap al consum elèctric. No? Per exemple, veiem amb els cotxes, no? Els cotxes de combustió passen a ser cotxes elèctrics, per tant necessiten càrrega elèctrica. Per tant, cada vegada hi ha més demanda elèctrica i això produeix un estrès a la xarxa. Si som capaços de gestionar, no només d'anar incrementant el consum, sinó gestionar bé aquest consum i la producció que tenim local, igual podem aliviar la xarxa.
I assegura que ara el que cal és que aquestes instal·lacions de plaques solars per a l'autoconsum col·lectiu tinguin més potència per ser més eficients.
Doncs encara des de Girona, i recuperant el tema dels rius, ara que parlàvem del Ter també, a la Bisbal d'Empordà volen evitar desbordaments del riu Daró quan travessa la població en les èpoques de pluja constant. Els aiguats del mes de gener donaven una imatge absolutament insòlita d'aquest riu que pràcticament sempre baixa sec, i construiran un canal paral·lel al riu de 3 quilòmetres per on pugui circular l'aigua. Fèlix, la Conselleria de Territori i l'Ajuntament de la Bisbal han firmat aquest migdia un acord per redactar el projecte, oi?
Sí, exacte, fa ben poca estona que ho han firmat, malgrat que en condicions normals, com dius, el riu d'Aró baixa sec o amb un fil d'aigua, quan plou molt i plou malament, com passa cada vegada més sovint, doncs la situació es complica. Per exemple, aquesta hora hi baixa aigua, però sense cap problema, 6 metres cúbics. La consellera Sílvia Paneca i també l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, han coincidit a dir que aquest canal paral·lel al riu serà una obra històrica i que s'ha tornat molt necessària precisament per l'impacte del canvi climàtic. Aquesta no és l'única obra que es planteja a la comarca. La consellera de Territori també ha concretat que treballen en millores a la zona del Baix Ter, com el reforç, per exemple, de la mota del mateix riu d'Aro.
Doncs a punt d'arribar a 2:15 del migdia, ens ocupem ara de les notícies més vistes, més clicades a la web i a l'app del 3CAT Info. Marc Vidal, bon dia.
Vidal, bon dia.
I una d'elles, justament en parlàvem l'altre dia, d'aquests blocs de pisos buits a Sabadell i a Vilanova i la Geltrú.
Sí, és una informació que ha interessat moltíssim, aquests 141 pisos socials que estan encallats, dèiem, en el sentit que estan com en un llim legal, diguem, a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, en plena crisi doncs de l'habitatge. A Sabadell sí que preveien entregar les claus el pròxim 26 de març.
Sí,
veurem com acaba tot plegat.
A veure com acaba. Alguna recomanació avui?
Mira, sí, les informacions d'avui que també hem recollit al Catalunya al Dia, diguem, les trobareu a la web i l'app del 3CAT Info. Els gràfics d'aquestes més de 5.000 persones que han mort aquest any passat, el 2025, esperant, diguem, els tràmits de la dependència. I aquesta acumulació de pluja que fa, sobretot, augmentar els cabals dels rius a diferents comarques, a Osona, també al Ripollès, doncs també veureu les imatges de com estan baixant els rius, per exemple, el riu Ter o el riu Ges, no? Sí, en aquest cas, per Torelló, etcètera, etcètera.
Molt bé, i fa un any, de què parlàvem?
Mira, parlàvem de la processionària, hi havia rebrot de la processionària en entorns urbans del Penedès, s'havia detectat sobretot, per exemple, a Vilafranca o Sitges. Aleshores, important, ara és el moment en el qual es
surten,
formen...
No? Sí, sí. Les bosses.
Surten de les bosses i fan aquesta processionària. Per tant, ara és el moment d'actuar. Sobretot si us els trobeu en entorns municipals, diferents ajuntaments ja han activat, diguem, aquestes alertes, no? I si us els trobeu, doncs, en places o carrers, no? Dels municipis d'arreu, doncs, atenció, sobretot, avisar l'Ajuntament i només que actuïn tècnics acreditats, diguem, perquè es fan, doncs, això, tractaments, perquè justament ara és quan baixen de les bosses i els veiem circular d'alguna manera pel carrer,
sí.
Doncs això, que arriba al tanto i sobretot
també
que els ajuntaments ja estan activats.
No, caldrà veure també com si un cas més en aquest cas de les processionàries també afecta aquest temps, no?, i aquests temporals que estem tenint.
Aquí hi ha notícia, jo crec. Vull dir que ho anem investigant els pròxims dies.
I li encomanarem a Montse Poblet.
Correcte.
Què passa amb la processionària ara que plou tant?
El tema de la pluja, si la pluja o no. A veure,
molt bé, Marc, molt bé. Bon cap de setmana.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
El Departament d'Agricultura impulsa un projecte pioner a l'Estat espanyol i Europa per facilitar el relleu generacional al camp. Compta, entre d'altres, amb un acompanyament personalitzat per facilitar la incorporació dels joves al sector amb mesures fiscals i financeres. El projecte s'anomena Catifa Vermella i s'ha presentat fa una estona a Seròs. Allà hi tenim en Ramon Dalmau i en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, tu justament estàs amb una jove que ha agafat el relleu als pares en una explotació de fruiters d'aquí, de Seròs.
Emma Teixidor, bon dia.
Hola, bon dia.
Quants anys tens?
34.
Quant t'has incorporat?
El 2023.
I has trobat dificultats per poder rellevar els teus pares?
Sí, ha estat entretingut.
Per què? Què has trobat de dificultats?
Tema burocràtic, ha estat dur, intens i amb bastants mal de caps.
I com veus aquest pla que la Generalitat, de forma pionera, introdueix no només a Catalunya, sinó també a l'Estat espanyol?
Totes ajudes són benvingudes i tot el que sigui facilitar que la gent jove tiri endavant, per mi és positiu.
Què cultives?
Nosaltres fem fruitadors, des de cireres, albercocs, figues, paraguaians, nectarines...
I creus que hi ha molts joves en aquesta situació com tu, que ets de Seròs?
Sí, bueno, sí i no. O sigui, som més gent gran que gent jove que vol tirar endavant n'hi ha, però potser te'ls podria comptar amb les mans.
Gràcies, que vagi molt bé.
Merci.
Doncs és un dels testimonis d'aquest programa del Catifa Vermella, justament d'acompanyar, es tracta d'això, d'acompanyar i personalitzar aquesta voluntat que tenen alguns joves de voler seguir el negoci familiar dels pares i ocupar-se de les explotacions ramaderes i pageses. I ara seguim explicant-vos això que us comentàvem tot just començar, que és que Junts per Catalunya es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve a Manresa de la mà del partit que encapçala un exdirigent del partit d'extrema dreta Front Nacional de Catalunya. Aquest migdia han firmat l'acord amb el qual aspiren a governar la capital del Bages, que ara és a mans d'un alcalde d'Esquerra Republicana. Manresa, Nàtia Dell.
Bon dia. Després de setmanes de converses, el pacte tancat el 21 de febrer ha nascut, diuen, de manera natural i amb molts punts de coincidència, i vol pivotar al voltant de l'oportunitat, l'ordre i l'orgull, diuen. Volen que Manresa recuperi la il·lusió, lluny de sigles polítiques, posant el municipalisme i la ciutat per sobre de tot. Fins a la campanya electoral es diran avancem junts pel canvi i volen impulsar polítiques reals, diuen, per impulsar el català, la creació de riquesa i la lluita contra l'ocupació. L'objectiu, transformar la ciutat, tal com explica Sergi Perramon, que ha dit que ell no es considera per res una persona extremista.
Manresa no es pot resignar a gestionar la seva decadència. Avancem junts pel canvi és una coalició que neix amb la voluntat de transformar el rumb que ha pres la ciutat els darrers anys.
L'alcaldable de Junts, Ramon Bacardit, afegeix.
Aquest acord no és fruit d'una operació tàctica ni d'un repartiment d'espais. És un acord que sorgeix en constatar una coincidència profunda en l'anàlisi i en la voluntat de construir una alternativa sòlida a l'actual govern de la ciutat.
Volen aturar, diuen, l'espiral de decadència social, econòmica i urbana de la ciutat. El nom i la llista definitiva de la coalició està encara obert. També estan obertes les converses amb Impulsem, de l'òrbita del PDeCAT.
I a Sant Pere de Ribes, finalment, el conflicte permanent amb l'interventor municipal s'acaba. La Generalitat ha sancionat aquest funcionari amb 3 anys de suspensió per 2 faltes greus i haurà de deixar el càrrec. En els 4 anys que hi porta, havia causat tensions amb càrrecs electes i treballadors que l'han acabat acusant reiteradament de paralitzar i bloquejar projectes, ajuts urgents, pagaments a proveïdors i nòmines. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè, Montse, no és la primera vegada, no?
No, ve de llarg. Ja l'havien suspès 6 mesos de feina aquí a Sant Pere de Ribes i abans a Vilaseca ja havia estat sancionat i destituït els anys 2019 i següents. Aquí, a Sant Pere de Ribes, tothom estava desesperat amb la situació i deien que l'interventor es negava a signar projectes i documents. Diverses vegades s'han hagut de fer plens extraordinaris que duraven res, 5 minuts, només perquè els regidors poguessin desbloquejar els pagaments de les nòmines i la seguretat social de tota la plantilla. Després de moltes queixes s'ha resolt, com ha anunciat l'alcaldessa Anna Herrera.
Aquesta institució ha patit una situació d'obstrucció per part de l'interventor general, afectant a molts serveis del nostre ajuntament i endarrerint també alguns projectes importants pels nostres veïns i les nostres veïnes. Però avui vull anunciar que la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha dictat una resolució sancionant amb 3 anys de suspensió aquest funcionari, apartant-lo del servei públic.
Ara aquest interventor encara és a Sant Pere de Ribes, s'espera que en pocs dies es faci efectiva la seva sortida.
Catalunya al dia.
I ara us volem parlar de l'aplicació catalana Dinder Club, que és de cites i de plans per persones amb discapacitat, que ha multiplicat per 10 la xifra d'usuaris des de la seva creació. Ja arriba a totes les demarcacions i prepara la seva expansió fora de Catalunya. Els seus creadors estan participant avui en el primer Congrés Nacional que afronta els tabús associats a la sexualitat i la discapacitat intel·lectual que es fa a Reus. Des d'allà, Ricard Buigas és aquí, a la Fira de Reus, on es fa el Congrés.
Doncs aquí, avui és l'últim dia del Congrés. Al meu costat, en Borja Boix, creador, un dels creadors de Dinder Club. Escolta'm, cada vegada teniu més usuaris, no?
Ara estem ja entorn als 1.200 participants i, bueno, moltíssimes peticions que seguim tenint i creixent a dia a dia amb activitats i amb més propostes.
Vosaltres jugueu amb el nom Dinder, que s'assembla molt a l'aplicació aquesta de Tinder tan popular que coneix la gent tant els que hi són com els que no hi són. Funciona més o menys igual o no?
Sí, o sigui, es diu Tinder Club. Realment va néixer, doncs, volíem crear un Tinder específicament per les persones del col·lectiu. Què passa? Que vam crear, doncs, un apartat de plans i ara just hem creat un apartat d'amistats. Vale? Això va sorgir perquè al final de manera individual sempre és més complicat conèixer una persona i de manera grupal, doncs, és més fàcil. No? I doncs tenim aquest apartat que és de, com el Tinder, que funciona tal qual, com funciona Tinder, no? On hi ha les persones on es van coneixent. A diferència de Tinder és que tots els perfils que estan aquí són validats, sabem que tenen discapacitat intel·lectual i els fem un test de perfil per saber el seu grau d'autonomia que tenen.
Quin és el perfil que trobeu dins de l'aplicació?
Doncs actualment treballem amb dos perfils. Un és molt autònom i l'altre pues, té més necessitats de suport, però no, vindria a ser una persona d'alrededor de 30 anys que té moltes ganes de fer amistats, que tenen un caràcter dolç i boníssim, no? I que venen aquí a voler fer, a conèixer persones i que qui sap si poder pues, alguna cosa més, no?
I escolta'm, teniu estadístiques de com funciona? Vull dir, si això funciona realment, d'aquí surten parelles, surten grups, surten sí. amistats?
Parelles, et dic jo, que es van creant i es van descreant, vale? O sigui, tenim moltes trucades que ens truquen pues, persones usuàries que tenen un telèfon senyora per poder-nos contactar, dient-nos que ho han deixat, que no sé què, som aquests consellers de l'amor, però no, tenim, no sé, diria 30 parelles consolidades que et diré que porten més d'un any i activitats, doncs, bueno, tothom, mira, el 89% de les persones que fan una activitat la repeteixen. Això significa doncs, que hi ha una comunitat molt forta darrere i que entre ells i elles s'ajuden i es cauen molt bé, no? Que és l'objectiu.
Doncs ja ho heu escoltat, ells formen part dels més de 200 participants que han assistit a conferències i tallers sobre la sexualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Molt bé, gràcies, Ricard.
Adéu, bon dia.
Doncs amb el Ricard hem estat a Reus, en aquesta fira, on es fa aquest primer Congrés Nacional sobre Sexualitat i Discapacitat Intel·lectual. Però és que aquest matí també ens hem colat en un projecte molt especial a l'espai Orfeó Lleidatà.
Arribem aquí amb la motxilla cargada i quan sortim, sortim molt més lleugeres, molt més cargades d'energia positiva, de la connexió que fem, i és una cosa inexplicable.
Ella és la Valentina, és una de les 6 dones que formen part del projecte pilot Combo Mares, que posa l'accent a cuidar les cuidadores. I ho fa a través de la música, però també del vincle que s'ha generat entre elles. La Noèlia Casellas ha pogut veure aquest assaig. Noèlia, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, mira, i sonava així. Així és com elles toquen i canten, després sentireu que també canten, i qui les guia és el músic Pedro Sastre. Comencen la sessió amb una rotllana per anar marcant ritmes. I després assagen una cançó. Abans d'arribar al grup, però, no sabien res de música i per això el Pedro els facilita l'aprenentatge.
Pues, per exemple, el piano, fer unes petites marques, segons el numeral, el número d'acords o per colors.
I d'aquesta manera van avançant, cadascun amb un instrument o amb la seva pròpia veu. I la música té una doble funció, com expliquen la Gislan i la Mariana.
Si vengo aquí el divendres, me siento bien, ¿sabes? Que me deja todos fuera, de ritmo y de música, de dejar limpia todo.
A esta hora, antes de irme a trabajar, desconecto y la verdad que se afronta el día mejor.
Entre elles també hi ha la Patricia i la Maria, que són educadores socials de la Paíria i destaquen la importància de treballar amb dones que són mares.
Tenir un espai per amb elles els ha portat benestar, benestar emocional i personal.
També ens ha permès sortir de la zona de confort, no?
I, Estel, si us sembla, us deixo amb el missatge de la Hilda, que va arribar a Lleida fa gairebé 3 anys i que ens ha parlat asseguda a la bateria.
Fantàstic, l'escoltem.
También vemos que al final no solo tú tienes tanta cosa, porque hay otras también que llevan la misma mochila que tú llevas y así te equilibras. Y encima con la música, es genial.
Doncs sentint aquest combo de mares que actuaran a l'Orfeó Lleidatà, ens hem plantat a 2:45.
Catalunya al dia.
Doncs seguim una mica amb el fil del 8M, aquest Dia Internacional de les Dones. Ens desplacem ara fins a Tossa de Mar, a la Costa Brava. Allà hi reivindiquen les veïnes del poble al llarg de la seva història. Ho fan en un espai encara poc conegut, com és el Museu de la Dona, que està impulsat per la Regidoria d'Igualtat. S'hi pot conèixer la vida del municipi des de fa 3 segles o fins i tot més enrere encara, i destaca la importància d'una igualtat real. La Laia Claret hi ha fet una visita.
El museu és al centre del poble, entre carrerons, entre lligats i estrets. Tossa és conegut per la pesca, una feina on les dones hi tenien un paper clau, igual que en l'economia local, Carmelo Sallés és pintor i membre del Centre d'Estudis Tossencs.
Eren unes molt bons remendadores, estiraven hores, hores remendant a la sorra de mar i espadassos més petits, de vegades amb algun portal de ses cases amb una banca o a terra, feien els forats més petits. També eren les que portaven el bol de vendre el peix que li deien el viu i la que cantaven el peix a l'hora de sa subhasta, que donaven valor a l'economia local. Has come to stay.
Tossa també era un poble d'agricultura, ramaderia, vinya i surer, i el museu ho explica amb imatges i objectes. Amb aquesta diversitat, les dones van tenir un paper fonamental en la difusió de segles de gastronomia tossenca.
Ja tenia molta fama aquelles dones que cuinaven doncs, tot aquell tipus de plats que encara ara existeix. Les mandonguilles, la sèpia, el semitomba, i d'aquí ha sortit tota la història i una sèrie de receptes que cada mes té la seva recepta, perquè abans tenies els condiments que tenies cada mes. Tot això també amb la conservació de peix que feien ses dones.
I prenen rellevància amb el turisme.
El segon boom gros que va haver-hi és després de la pel·lícula de l'Ava Gardner. I ses dones pues, es van tindre que reinventar, no? Llavors veus na Maria Rabassa, na Maria Rafí, com explica que els primers turistes que varen venir, pues, primer demanava entrar a sa casa a veure si tenien algun quarto. A l'any següent, quan tornaven, t'explica que, bueno, ostres, poco de agua, un poco de dutxa, no? Llavors, esclar, aquests plats de barreges del mar i muntanya, no? A França o Inglaterra o altres puestos, pues, els llamava l'atenció, i llavors és com després ja comencen a substituir ses cases per hostals o pensions.
Si voleu més informació del Museu de la Dona de Tossa, podeu anar a l'oficina de turisme.
I el Festival Jazz Terrassa comença aquest vespre, arriba a les 45 edicions. El Jazz Terrassman, premi a la trajectòria, és per al saxofonista Guim Balasch. Terrassa, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Oh. Concert inaugural aquest vespre amb Irene Reig i Oriol Vallès. Dins el programa, altres noms destacats com Carles Benavent i Fèlix Pastorius, que han exhaurit les entrades, o Dave Holland. La coordinadora del festival, Susana Carmona, destaca altres noms.
Músics que aquí no han vingut mai. La pianista italiana Francesca Tandoi, penso que és un valor que s'ha de seguir de prop. Aquest baterista californià, Chase Smith, amb una formació més avantguarda, on milita la Mary Halverson a la guitarra, que és una de les músiques en aquests moments de l'escena americana potents. El John Iravagon, un músic amb un so molt especial, el saxo.
El saxofonista Guim Balasch, que és el premi Jazz Terrassman d'aquesta edició.
M'agrada molt i em fa pensar, doncs, que us agrada una mica les tonteries que dic, no? Com toco, potser? Espero que vingueu. Hi haurà una mica de tot, una mica de jazz dur, també hi haurà una mica de jazz sec, cru i dur, perquè trobo que la vida és així.
56 concerts en 22 dies i altres activitats com ara exposicions, tallers, xerrades i propostes familiars. És el cas del Picnic Jazz, diumenge 22, al Parc de Vallparadís. A Terrassa hi també propostes a Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls. El concert inaugural el podeu seguir avui a partir de les 8 del vespre per Catalunya Música.
I del jazz al CCCB.
Us escric perquè tinc por. Però com serem d'aquí uns anys? De l'abisme que s'apropa.
300 adolescents s'obren en canal al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per mostrar qui són, què senten, com veuen el món. A través de la fotografia, el cinema i la paraula, també, l'exposició Tenim 17 anys vol connectar els joves d'avui amb els que també vam ser joves alguna vegada. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, la mostra és un retrat col·lectiu i en primera persona dels adolescents d'avui, més enllà dels prejudicis dels adults i de la imatge que donen ells mateixos a les xarxes socials. Així ho expliquen a Catalunya Ràdio dos dels seus participants, Paula Quimbayo i Lunax Fernández, de l'Institut Doctor Puigverd de Barcelona.
Les fotografies o coses que es mostren a les xarxes són més superficials, potser per encaixar o pel que queda bé o el que considerem bonic, però realment en aquesta exposició hi ha moltes coses més enllà.
Surten les nostres coses quotidianes, això, la nostra habitació, que és un lloc que ens representa bastant, espais on passem moltes hores, bancs on seiem sempre, nosaltres mateixos, els nostres rostres, que amb un rostre es pot dir molta cosa, fins i tot plorant, perquè a vegades són molts sentiments de cop als 17 anys.
El projecte comissariat per l'Associació Cultural ABAO-ACU i la investigadora Erika Goyarrola s'inspira en un llibre del 1955 del fotògraf i cineasta neerlandès Johan van der Keuken, que va fotografiar el seu grup d'amics quan tots plegats tenien, això, 17 anys.
Ben cert que és una edat que no és gens fàcil de transitar. Quedes en una mena de llim allà. Per tant, molt recomanable veure doncs, aquesta visió al CCCB. Falten 10 minuts i mig per arribar a les 2 del migdia. Amb la reivindicació de la llibertat dels cossos i amb les dones de protagonistes arrenca la 9a edició del Festival Dansa Metropolitana, que aquest any arriba també a Badalona, l'Hospitalet i el Prat de Llobregat i també Granollers, a més d'altres municipis. 90 espectacles, 300 activitats que reivindiquen, David Àngela, la llibertat dels cossos a l'espai públic.
Doncs enguany el festival aposta per una presència majoritària d'autores en la seva programació. Dels 90 espectacles, 47 són de dones. Júlia Poltroneri, la directora artística del festival, destaca les dues línies d'aquesta edició. La primera, precisament, relacionada amb la creativitat de les dones, i la segona, amb un ampli concepte de llibertat.
Treballar el cos en llibertat des de l'espai públic, el cos en llibertat de com es celebra, no?, en la comunitat. I en aquest sentit hi ha espectacles meravellosos com Museque, per exemple, a Viladecans, agafant el concepte de la llibertat també democràtica, agafant la guerra d'Angola com a context, el que fa és, com a través de la dansa, d'un circ concret de dansa que era el kuduro, pues, el kuduro, perdó, les persones d'Angola pues, trobaven un moment de llibertat amb la terrible situació que comporta una guerra.
Aquesta edició torna a comptar amb la presència de companyies internacionals com la Danish Dance Theater o la Hyung Dance, o d'altres noms destacats com els de Rocío Molina, Manuel Liñán, Marina Mascarell i Mari Paula.
I reobre el Teatre Fortuny de Reus després de les obres d'emergència que l'han tingut tancat 3 setmanes. El consorci que el gestiona comença a planificar grans obres de millora, però encara no hi ha calendari clar d'execució. Manel Sastre.
De moment s'han reparat els problemes tècnics antiincendis i també els elèctrics que s'havien detectat el febrer passat i que van fer que els tècnics aconsellessin tancar al públic al teatre perquè incomplia la normativa per aquest tipus d'infraestructures. El teatre ja va obrir ahir a la nit per acollir un primer concert simfònic de l'Orquestra Camerata 21 i aquesta nit s'hi podrà veure el primer muntatge escènic amb la representació de La Tempestat de Shakespeare en versió de La Perla 29, direcció d'Oriol Brogi. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, explica que l'Ajuntament continuarà millorant les instal·lacions i coordinant amb els propietaris les grans actuacions pendents.
Qualsevol acció que s'hagi de fer, nosaltres la farem amb la responsabilitat que tenim. Nosaltres som llogaters d'aquest espai, per tant, tot allò que es pot fer de manteniment, nosaltres ho anem fent, i les coses que vagin més enllà de tot això seguiran treballant amb la propietat, que és el círcul. Però la seguretat de la ciutadania està garantida. Quan vam tancar, ho vam fer per responsabilitat i per seguretat. Quan obrim, ho fem des del mateix criteri.
Totes les funcions afectades pel tancament durant aquests dies de febrer s'han reprogramat i a partir d'ara reprèn el calendari d'actuacions que també preveuen per dissabte vinent la gala de dansa del certamen internacional Rosetta Mauri.
I el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, ja té la llicència d'operador ferroviari. Això obre la porta que en un futur puguin oferir productes temàtics pensats per als amants dels trens. Feien més de 20 anys que hi treballaven. Tortosa, Jordi Barranca.
Sí, com bé dius, ha estat un procés llarg i feixuc. La idea principal és connectar la Costa Daurada amb l'interior de les Terres de l'Ebre i arribar fins a l'Aragó. Per fer-ho estan treballant en dos productes diferents. El primer és el tren de l'Ebre. Jordi Esplugues, director del museu.
Utilitzant aquesta via de tren, hi ha un producte pensat, que és el producte aquest del tren de l'Ebre, que vincularia també la part cultural i natural de l'entorn del riu, amb oferta, doncs, que això està pensat com siguin uns productes que complementen el tren, l'oferta que tu tens al voltant de la línia del tren.
La feina no s'ha acabat amb la llicència i ara han de buscar més finançament per acabar d'engegar el projecte i començar també a consolidar-lo. Els trens turístics que s'estan preparant seran singulars i estan pensats per un client potencial força nombrós. Es calcula que uns 25 milions de persones a tota Europa. Un públic també atret pel vi.
I el del vi, que és un tren temàtic, podríem dir. Per què? Bueno, perquè passem per sobretot per la zona vitivinícola del Priorat. Priorat i una miqueta més tangencialment també es passa per la Terra Alta, vincular l'oferta enoturística, diguéssim, té un recorregut important en quant que hi ha un sector d'usuaris que demanda aquest tipus de producte. Ho veiem una cosa molt interessant, no?
Fa uns mesos ja es va crear amb l'ajuda d'Acció la Societat Anònima Ferrocarrils Històrics de l'Ebre, un pas clau perquè ara li hagin donat la llicència. L'objectiu és poder posar en marxa els dos trens de cara al 2028 a tot estirar.
Esports.
Doncs ara 5 minuts per l'actualitat esportiva, com sempre, en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Doncs sembla que ja ha arribat el dia. Comença la cursa electoral oficial cap a la presidència del Futbol Club Barcelona.
Amb només dos candidats, Joan Laporta i Víctor Font, tots dos han presentat els seus programes l'endemà que la Junta Electoral validés la gran majoria de les firmes de suport que van presentar. Laporta comença atacant Font i li demana que rectifiqui que utilitzés el cas Negreira.
Calificar el Barça com ha calificat el senyor Víctor Font fa que s'hagi convertit en altaveu de la campanya de desprestigi institucional del Barça pitjor de la història, llançada des del madridisme, llançada des de la caverna. I com a president del Barça que he estat i com a soci 9601, li exigeixo que rectifiqui i demani disculpes a tot el barcelonisme.
Font, per la seva banda, es mostra il·lusionat de cara a les eleccions del 15 de març.
La gent, el soci del Barça, s'emocionarà quan palpi i quan vegi quina realitat de club tenim si fem les coses tal com s'han de fer. Serà un canvi tan espectacular de la nit al dia, tan impressionant, que clar, com que no estem acostumats perquè portem dècades amb aquesta manera de fer...
Com hem dit, el diumenge 15 de març se celebraran les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona, 3 dies abans, el dijous 12 de març, debat electoral a 3CAT.
I esportivament parlant, el Barça, també l'Espanyol i el Girona preparen els seus partits de la 27a jornada de Lliga.
El conjunt blaugrana visita demà un camp sempre complicat, el de Sant Mamés, i fa uns minuts ha acabat la tradicional compareixença de Hansi Flick prèvia als partits. Ramon Salmurri, bon dia.
Bon dia, el Barça prepara el partit de demà Sant Mamés a les 9 de la nit amb les bones notícies del retorn d'Eric després de l'ascensió i de Robert Lewandowski. Però és evident que el Barça està sota mínims pel que fa a efectius. 14 jugadors de camp i alguns d'ells, com Pedri i Bernal, que necessiten aire i 4 partits en 12 dies. Per tot això, Flick reconeix la necessitat de rotar l'equip.
No miro enrere els altres partits perquè és una situació diferent i no serà senzill. Juguem fora i tots sabem que a casa són un equip diferent. Això també és el que esperem. El meu equip està bé, l'ambient és fantàstic i també l'actitud i el rendiment als entrenaments també. Jo estic molt content.
Flick ha explicat que Lewandowski està per jugar, que Gavi viatjarà a Sant Mamés i directe també a Newcastle, però que no jugarà. De fet, apunta a fer-ho després de l'aturada. Puja Xavi Espar i Álvaro Cortés del filial a entrenar i és probable que entrin a la convocatòria i reconeix que els 4 punts amb el Madrid són un bon coixí a hores d'ara.
Gràcies, Ramon. El Girona, per la seva banda, jugarà també demà al Camp de Llevant, mentre que l'Espanyol tancarà la jornada dilluns rebent l'Oviedo, el coer de la classificació. Un interessant, Celta-Madrid obre avui a les 9 del vespre la 27a jornada de Lliga. El conjunt blanc hi arriba amb 10 baixes i 7 jugadors del filial. El Madrid ha perdut els dos últims partits que ha jugat a la Lliga.
Mentrestant, a Sabadell ha començat la Copa Femenina de Waterpolo amb un ple d'equips catalans.
A les instal·lacions de Can Llong ja és a punt de finalitzar el primer partit, el que enfronten el Sant Feliu i el Natació Catalunya. A l'últim quart domina el Sant Feliu per 8 gols a 7. A partir de les 3, segon partit de quarts de final, Mediterrani-Sant Andreu. A les 5, tercera eliminatòria, Sabadell-Terrassa. I a les 7, Mataró-Atlètic-Barceloneta. La Copa masculina es disputarà del 13 al 15 de març a Terrassa.
I la jornada d'ahir ens deixa un triomf de molt mèrit del Barça d'handbol i una derrota, la tercera consecutiva del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
A la Champions d'handbol, victòria de prestigi del Barça a la pista del Magdeburg per 29-36. Els blaugranes es posen primers de grup a falta d'una jornada per al final de la fase regular. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, estava exultant al final del partit.
Creo que ha sido un partido espectacular, ¿no? Sin mucha portería, creo que hemos defendido a un nivel soberbio. El ataque posicional, especialmente en el segundo tiempo, ha sido espectacular también, jugando con pequeño. Muy satisfecho por el equipo, estamos en muy buena dinámica, hay un ambiente fantástico en el vestuario. Este es el camino, este es el camino. Tengo que intentar llegar así cuando en el cruce de cuartos, ¿no?
En canvi, a l'Eurolliga de bàsquet, derrota del Barça a la pista de l'Olimpia de Milà per 87-84, que suposa la tercera derrota seguida dels blaugranes de la competició. Els de Xavi Pascual van estar a punt d'igualar un desavantatge de 27 punts a l'inici de l'últim quart. Ara el Barça continua a la vuitena posició de la classificació amb un balanç de 17 victòries per 13 derrotes.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
La ventada violent, inesperada, la calamarsa, el temporal, la pedregada que escup llagostes i granotes, l'esllavissada que sorprèn un cotxe a mig trajecte, l'aigua incontrolada que s'ho emporta tot despietadament.
L'agenda cultural d'aquest cap de setmana s'omple de noms de dones amb el pretext del 8M. Una d'elles és Rosa Renom, que interpreta la majordoma. Un text escrit i dirigit per Josep Maria Miró que explica la història d'una dona que torna al pis d'on va fugir fa 30 anys, abandonant fill i marit. Torna, però sent una altra persona. Ara és la majordoma, que és com l'anomenen al petit poble de muntanya on ha viscut tot aquest temps. És una obra sobre el perdó, la identitat i les cicatrius del passat. La podreu veure demà al Teatre Municipal de Berga. Ho deixem aquí, que tingueu bon cap de setmana. El Catalunya al dia torna dilluns a partir de la 1 del migdia.
Que clavar-li un cop a una mossegada en pots estar ben segur.